Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. Comencem avui i ho fem amb un proverbi xinès del qual els emprenedors que escolteu al Revolució, que em consta que sou molts, n'heu de prendre bona nota. Diu així: com més llarga sigui la corda, més alt volarà l'estel. No m'ho he inventat, eh? És una frase que a Xina sembla que es diu sovint. I vol dir, evidentment, que si planifiques bé, si no tens pressa, els resultats seran més bons. O sigui que aquests temps digitals en què les gratificacions i els premis sembla que han de ser immediats, instantanis, va bé posar una mica de pausa a les coses. Dit això, molt important, us presento quatre motius perquè us quedeu al Revolució. Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance. Motiu número 1, conversarem amb el CB Mercet com s'ha de gestionar el futur. Un tema clar perquè el present et funcioni millor, també. Motiu número 2, i d'una masterclass a una altra, en aquest cas masterclass d'economia amb Santiago Niño Becerra. Motiu número 3, continuarem sense baixar el llistó perquè avui és dia dels revolucionats. Tota l'actualitat tecnològica amb Ricard Castellet i Jordi Pi. I motiu número 4, acabarem el programa parlant de talent digital amb la gent de Barcelona Activa. Tot plegat com sempre, i sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta #RevolucióCatRadio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos. Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Masterclass amb Xavier Mercè. Com ha dit Woody Allen en una pel·lícula, m'interessa el futur perquè és el lloc on passaré la resta de la meva vida. Doncs us aviso perquè el futur el passarem ara mateix en els pròxims minuts aquí al programa. Una conversa molt interessant amb un dels nostres savis de capçalera, el Xavier Mercet. Bona nit, com estàs, Xavier?
Bona nit.
Ben tornat a Revolució, primera secció que compartim, també.
Fantàstic.
Molt bé, tot estrena, tot és, conté aquesta olor de nou per mi ara mateix, eh? Què tal, tot bé? Com ha anat el 2023 de moment?
Bé, hem començat un any que... Bueno, no sé què dirà el Niño Becerra, però... Hem començat un any...
Sí que ho saps, què dirà el Niño Becerra.
Sí. Escolta, tot era por. Ostres, que 2023... Escolta, ja he anat a bastantes empreses. Diuen, no, tenim feina, ja veurem què passarà. Tenim feina. Vull dir que segur que hi ha gent que no li va bé, però...
Bueno, clar, també és veritat que veníem d'un moment en què no hi havia res a fer. Vull dir, estic parlant de la pandèmia directament,
sí.
I aleshores, clar, qualsevol cosa em sembla bona, també, eh?
Jo un dia vaig pensar una cosa que és... Escolta, això de ser optimista i pessimista és igual de car, no? O igual de barato. Mm. Ja està. Vull dir que posarem més ciència que altra cosa, però també una certa positivitat. Jo no penso que aniria tan malament.
Doncs vinga, així m'agrada, una mica d'optimisme. Escolta, volem parlar amb tu d'un tema molt important que està una mica deixat de banda en algunes empreses, que és la gestió del futur. En general ens costa una mica, pensar a llarg termini, pensar en el futur. Ens costa per què? Per què ens costa tant?
Perquè el present ens assegresta. I té sentit, que ens assegresti el present. No és cap... Perquè nosaltres vivim d'allò que fem avui. Una empresa, jo sempre ho dic, és una cosa molt senzilleta. És vendre, produir i cobrar amb marge i el abans possible. Això és una empresa. Llavors, clar, aquest cicle, que és el que tu vols que es repeteixi moltes vegades, si no més et dediques a fer funcionar aquest cicle i no penses com està canviant el món, arriba un moment que aquest cicle s'agota. Llavors, no és tan fàcil. Bàsicament, però, t'ho contesto. Gestionar el futur és molt complicat perquè l'agenda del present està plena.
Clar. Sí. Jo és que ho trasllado tot al meu territori sempre, eh? I a la gent segura, que segur que ens està sentint ara mateix, ens passa amb l'estalviar, bàsicament. El dia a dia se'ns va menjant tant, tenim com unes urgències tan immediates que de cop i volta, quan arriba el futur, no hi ha el que hauria d'haver-hi, eh?
Però mira, és que les agendes aquestes del present, no? La nostra vida, no? La nostra feina, jo sempre dic el mateix, tu no cal que facis res. No cal que facis res. El teu correu electrònic et va portant els problemes sol. No cal que els cridis. Si a més tu n'afegeixes, ja no et dic res. No cal que els cridis. Per WhatsApp, per correu electrònic... No, no. Llavors, et faig broma, però no faig broma. És veritat que la nostra feina del dia a dia, especialment a les empreses amb les que jo treballo, és una feina en el que és com un gas. El dia a dia ho omple tot. I aleshores tots estem d'acord amb que, ostres, no només volem que aquest any ens vagi bé, volem que d'aquí 10 anys aquest projecte, aquesta empresa, també continuï funcionant. Però això que és tant de sentit comú i que quasi bé fa vergonya dir, és enormement difícil perforar les nostres agendes del present per introduir els elements de futur.
Abans deies que i les empreses que estan només pensant en el present i en aquest cicle, no, que mentre va funcionant, però arriba un dia que si no has pensat, no has planificat en coses com, per exemple, el que arribarà, les necessitats dels teus clients, que quan comences l'empresa ni te les imagines, però van arribant, se m'acut, per exemple, el cas de Kodak, no? Que és com un cas paradigmàtic de quedar-se una mica donant voltes sobre el mateix fins que és massa tard per canviar, no?
El cas de Kodak és un cas espectacular, perquè Kodak tenia... Bueno, els que tenim una certa edat...
Això em parlo també de Kodak.
Tu també et va agafar? Els que tenim una certa edat... Clar, nosaltres anàvem a comprar els rotllets, diguem-ne, per les fotografies. Mm. I aleshores anàvem i veiem que hi havia una estanteria molt grossa de Kodak i al costat hi havia una més petita de color verd de les diapositives, de les de Fuji.
Sí,
te'n recordes,
sí, sí,
vale?
Sí, sí.
Anava a comprar, que sigui de 24, 36, de 400A, 700A... Te'n recordes,
sí,
molt
senyor.
Bé. Aquesta
sí,
gent senyor. Eren tan potents que hi havia llocs, alguns estats d'Estats Units, que tenien més del 70% del mercat. Això quasi bé és un monopoli. El monopoli em sembla que es considera a partir de que tens més del 75% o del 73% del mercat.
Mm.
Llavors, ostres, aquesta gent estaven acostumats a l'èxit.
Clar.
Llavors, eren tan bons, i tenien tants diners, que van dir, no, no, nosaltres invertim en el futur. I van inventar, ells, no recordo l'any, ja em perdonaran els nostres oients, al voltant de l'any 75, potser una mica abans, van inventar una cosa que avui la trobaríem protohistòrica, prehistòrica, amb una mena de caseta, etc. La primera fotografia digital.
Uau!
Però amb ells els anava tan bé que ells van inventar el futur. Però ells no es van mudar, no es van traslladar al futur que ells van inventar. Per què? Perquè van esgotar fins a l'últim moment un present que ells mateixos van extingir. La gent que venia, els seus venedors, més que anar a vendre, anaven a apuntar el pedido, la comanda.
Mm-hmm.
Aleshores, ostres, i llavors, fixa't com moltes vegades el present és addictiu. És addictiu. El present és addictiu. És necessari perquè d'aquí paguem les nòmines. D'aquí... Llavors, aquesta combinació, això que sembla tan senzill, t'asseguro que no ho és. No ho és, no ho és, no ho és. Aquesta tensió present futur és un dels elements més importants de la història del management. Com tu ets capaç de donar resultats en el present i de gestionar el futur. Em va passar una cosa que em va fer una mica de vergonya. Em va fer vergonya, t'ho dic en sèrio. Em va fer vergonya perquè, ostres, com t'ho diria, no, mai m'ho hagués imaginat. Va arribar el Diego Martínez, l'actual entrenador de l'Espanyol, i va fer una presentació.
Mm-hmm.
I va ser fantàstic. I va dir, no, jo és que... com sigo una, los libros, la filosofia de Xavier Marcet, la filosofia és important, és impossible perquè el Marcet no té filosofia. Vaig contactar amb ell i, ostres, em va impressionar. Em va impressionar.
Mm-hmm.
No havia tingut molta tendència a l'espanyol, jo diguem-ne, però em va impressionar. Mm-hmm. Una persona em va impressionar de la forma que ho explica. Mai em hagués imaginat que un entrenador de futbol em parlés del futur d'aquesta manera. Però quan es va acabar em va dir, Xavier... però si no gano els 4 primers partidos, s'ha acabat.
Resultats.
I fixa't que aquesta tensió entre el present i el futur, no? Tu pots tenir un projecte magnífic, però si no dona resultats. Això és el que els hi passa a les startups.
Clar. Clar, clar, que necessiten triomfar de seguida, també.
Bueno, o que algú els hi doni benzina, no? Fins que acaben venent. Si no, no funciona, no?
Clar.
Aquesta tensió és el que ens marca molt, molt, una gran part de la nostra vida.
Ara fugiu totalment de guió, però això també és un fre a determinades innovacions. És a dir, evidentment, hi ha empreses que necessiten tenir el múscul econòmic suficient com per invertir en una cosa que ara mateix no és un negoci i que potser ho serà d'aquí uns anys, no?
La gran dificultat, saps quina és, en la innovació, la gran dificultat és trobar la mitja passa per davant. Si tu vas 15 passes per davant, la gent vas i t'aplaudeixen. I vindràs aquí i li faràs una entrevista. I per què? Hosti, perquè són coses noves. Perquè és... Però la innovació no és allò que és nou. És allò que... Allò... Hi ha un amic que diu que és allò que és nou que porta IVA. És a dir, allò que és nou que et compren. Si no, no és innovació. La innovació és el que adapten. No obrir camí. No, obrir camí ho necessitem. Si no, no tindríem innovació. Però és el trobar una cosa que és quasi un art, que és el punt d'absorció del futur. No vull parlar massa d'exemples personals, però t'asseguro que en les empreses que aquests anys hem creat o he ajudat a crear, amb algunes hem perdut molts diners perquè anàvem massa endavant, Anàvem massa endavant,
Clar, si la història està plena d'exemples d'aquest tipus. Vull dir, la primera tablet no la vas inventar Apple. La van inventar uns senyors que es van fotre el gran... Bueno, Microsoft, que es van inventar, es van fotre el gran... Se la van fotre.
Però fixa't que en aquesta tensió...
No van vendre ni una.
En aquesta tensió... I és una cosa molt important, això ens importa molt, no? Les empreses volem ser consistents. Què volem fer? Volem evolucionar amb els nostres clients i servir-los el futur mitja passa per davant. Si els hi serveixes 5 passes per davant, t'aplaudeixen, et diuen fantàstic. No, saps com es nota que vas mitja passa per davant? Quan no t'aplaudeixen et comencen a preguntar el preu, o te'l comencen a discutir, o et comencen a discutir... Allà vas penses, ara anem bé. Si no et diuen, ostres, això és fantàstic, és una meravella. No, vas bé.
Però no hi ha cap necessitat de consumir-ho.
Quan t'aplaudeixen estàs fotut.
Estem parlant avui amb el Xavier Marcet de la importància d'establir una tensió correcta entre el present i el futur. Clar, i aquesta paraula que és el curtterminisme, no? Que és aquesta necessitat de tenir resultats ja. Però això... És que no sé ni com es diu en català, aquest pan per avui i hambre per mañana, una mica, no?
Doncs això és el que ens va portar, entre altres coses, a la famosa crisi del 2008. Mm. És a dir, hi ha una cosa que és molt important, i és que les empreses, i una mica tota la vida, necessitem una mica de paciència. No és veritat, sembla que tot hagi de créixer en 2 dies, no és veritat. No és veritat, sembla que llegeixes una tecnologia nova, que no sé què, i ja sembla que l'endemà algú l'hagi d'aplicar i fer-se multimilionari. Passa, però no passa sempre, no passa sempre. Les coses necessiten una certa paciència, necessiten madurar, i aquí moltes vegades el que ens passa és que tenim pressió pels resultats. I saps quina diferència hi ha? Hi ha una diferència que hi ha, la trobo brutal, brutal, entre qui hi ha darrere les empreses. A Catalunya, per exemple, queden un grup d'empreses familiars que conec molt bé, que per sort algunes, moltes d'elles en són clients meves, unes quantes. Són gent que saben que molt bé, que han de donar resultats, que un any els anirà millor i un altre pitjor, però que es miren allò com una marató. Però si el que darrere hi ha és un fons d'inversió que ha comprat aquella empresa per 50 i que la seva gran expectativa és vendre aquella empresa en 3 anys per 80, aquesta empresa no li interessa el futur després, li interessa exprema al màxim les capacitats d'aquesta empresa i tornar-la a vendre. Aleshores, aquí no hi ha futur. Aquí hi ha exprema el present. Llavors, és una cosa molt greu. I t'asseguro que, a més, la gent que hi treballa ho passa molt malament. No, tu t'adones que una empresa doncs innova, es preocupa pel futur, quan es veu amb un projecte estable de cara a futur. Les empreses aquestes que es volen vendre es posen guapes, es tonegen, però no innoven. No innoven. Les empreses, quan innoven, és perquè pensen que... Mira, jo, que porto 20 anys dedicant-me a la innovació, ara diré una cosa que sembla que sembla un pecat mortal. La innovació no és tan important. Saps què és important? L'important és tenir futur. I si fem innovació, és perquè pensem que estem més a prop del futur, no per res més. Aleshores, tu notes de seguida, quan estàs en una empresa, que realment... La gent que està allà, la gent, ostres, volen defensar aquests 200 llocs de treball, volen defensar el llegat que tenen i pensen en termes de futur. Llavors, la gent que té a darrere un fons, i aquest fons no és un fons pacient, és un fons especulatiu, aquests no innoven mai. Aquest, el futur, diguem-ne, és només com multiplicaran la inversió que han fet. I les coses necessiten una certa paciència. Necessitem gent que tingui una mica de paciència. No tot passa, i la innovació és molt difícil, no passa tan fàcilment.
Sí, sí, a més, moltes vegades és una inversió totalment a cegues, en molts casos, no?
Bueno, és una inversió que té risc, que té risc. Per què? Home, perquè una cosa, diguem-ne, és quan estàs ho estàs explorant, que et sembla que va bé. I l'altre és que moltes vegades t'equivoques en això que deies abans, eh? No t'equivoques en el què, t'equivoques en el quan, eh? Mira, jo vaig participar en un projecte a finals dels anys 90, que crec que era un projecte extraordinari. T'ho haig de dir, eh? Que era un projecte que, ostres, jo me'n sentia superorgullós, que era, ei, vendre roba per internet. Any, això, jo crec que 2000, vendre roba per internet. Ei, poca broma, eh? No estàvem dient cap tonteria, no.
No, que després.
Ha anat bé, eh?
T'estic pensant, però què m'estàs dient? Vaja, quina innovació és aquesta?
Doncs,
però clar, estem parlant de fa 23 anys.
Un fracàs total, eh? Fracàs total. Per què? Bueno, doncs que l'any 2000, l'any 99, l'any 2000, la gent no posava la targeta de crèdit a internet tan fàcilment.
No, ni de conya, clar que no.
Curiosament, només per comprar bitllets aèries. Aleshores, fixa't que, esclar, que no, llavors què passa? Que quan jo anava a preguntar sobre el futur, si compraria, clar, anava a preguntar quatre friquis com jo.
Clar, i no només era aquest el problema, també era el problema de... És allò que suposo que en dieu allò, el mercat no estava madur encara per això, no?
El del mig pas és això.
És aquest,
però això et pot costar, això et pot costar tots els calés del món.
Escolta, i per acabar, que ens queda res, un minut i mig. Com juguem aquesta tensió entre el curt termini, que no és curt terminisme, que és el curt termini, és a dir, l'empresa ha de funcionar, s'han de pagar els sous, la gent necessita viure, i el futur? Quin és el joc exacte per mantenir l'equilibri?
Nosaltres només som les nostres agendes. Totes les restes poden ser el moviment. Tu ets allò que dediques temps. Aleshores, tu mira't la teva agenda. Si ets un responsable, un directiu d'una empresa, o és igual, a qualsevol responsabilitat, si ho dediques tot al present, la teva contribució al futur és una contribució, diguem-ne, aspiracional, no és una contribució real. Aleshores, hi ha una cosa que és molt, molt important, que és com nosaltres som capaços de donar resultats en el present, de posar el futur a l'agenda del present, és a dir, afavorir la innovació, l'adaptació, i una altra cosa que és bàsica, aprendre, aprendre. Aprendre ens posiciona cap al futur. El Drucker deia, el dia que deixem d'aprendre, envellim de cop. Aleshores, nosaltres necessitem això, necessitem gent que hem de fer les tres coses. Hem de fer les tres coses ni que siguem homes. Hem de fer-ho tota l'hora, tota l'hora. Donar resultats, innovar i aprendre.
Ara estava pensant en la política, també, eh?
No, això no m'ho preguntis. Que...
On? No t'ho pregunto. És només per acabar, eh? Per acabar, perquè dius... Tant de bo la política funcionés d'una manera pensant molt més a llarg termini, en el futur i no en aquest coterminisme que està determinat per guanyar unes eleccions contínuament.
El coterminisme és el càncer de la política.
Ah.
És la... En general, de totes les coses. I això et porta... Això, només pensant en el curt termini, et porta simplement a la mediocritat. Que no oblidis mai que el Wagensberg, que era una, no sé si l'havies conegut,
Jorge, tant, sí.
Un personatge dels millors que hem tingut.
Amb la seva vaca.
El Wagensberg deia, i això ens hauríem de tatuar, el Wagensberg deia, la mediocritat és una decisió personal.
Doncs mira, perfecte per acabar. Xavier Mercè, moltíssimes gràcies, un plaer. Primera vegada, ho hem fet prou bé, trobo.
Bueno.
No? Ja està, seguirem. I la propera ho farem millor.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Queda't aquí amb mi. Dissabtes a l'App i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
I d'un savi passem a un altre savi. Xavier Mercè passa el relleu al Santiago Niño Becerra, però seguim parlant d'economia. I com va dir un altre savi, no sabem bé qui, quan tens el llistó ben amunt, el millor que pots fer és no abaixar-lo. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets. No podem sense tu, Santiago. Molt bona nit, com estàs?
Què tal? Bona nit, Adam.
Escolta, comencem una mica provocant amb una frase d'un dramaturg francès que es deia Tristan Bernard sobre l'estalvi. Ell parlava de francs, però jo faig el canvi amb euros. Diu, un estalviador és un imbècil que immobilitza 1.000 euros per guanyar-ne 5 i ignora quantes coses fantàstiques es poden fer amb 1.000 euros. Què et sembla això?
Bueno, a veure, d'entrada aquest senyor era un dramaturg, però a la vegada era un advocat i era un periodista. Mm-hmm. I estava especialitzat en la ironia i en la crítica. De fet, ell va criticar molt a la burgesia francesa de finals del segle XIX, començaments del XX. El que passa és que ho feia des d'una forma molt amable i es va convertir, curiosament, en l'autor de la burguesia. És curiós.
Imagina't. No?
Sí, però bueno, a veure, de fet aquesta frase avui ni seria certa, perquè si tu estalvies 1.000 euros no et donen absolutament res.
Res, inclús, perds diners. Perds.
Per la inflació, no?
Clar.
A veure, quin és el tema? Jo canviaria les magnituds. A veure, jo diria que immobilitzar 100 milions d'euros és un imbècil. És un imbècil. Perquè amb 100 milions d'euros es poden fer bastantes coses. Mm. Ara, 1.000 euros, home, jo crec que s'ha de tenir un calaixet, sincerament. Encara que sàpigues que pots perdre alguna cosa. Però per a un imprevist... Mira, parlant d'això, una dada. Darrera enquesta del CIS. Si no recordo malament, el 57% dels espanyols no poden fer front a un imprevist.
Sí, senyor.
Un imprevist del tipus s'espatlla la rentadora, s'espatlla la caldera de calefacció.
Clar. I llavors, tu recomanes que tinguem una mínima quantitat, si podem, evidentment, si podem, una mínima quantitat, encara que estiguem perdent, entre cometes, diners, perquè la tenim al compte, però que la tinguem per aquests petits imprevistos.
Sí, home, això s'ha de tenir, perquè, a veure, és que el problema és que una nevera no s'espatlla, no t'avisa, la setmana vinent m'espatllo, s'espatlla. Llavors truques al servei tècnic i et diu, buf, escolti, la reparació li costarà més que una nova,
Mira, és que estàs fent ara mateix una secció basada en la meva vida real, perquè m'ha passat el mateix amb el rentavaixelles.
Pues fixa't.
Ha vingut, m'ha dit, això, la peça 180, no sé què... I dic, home, però si té 8 anys, si m'haig de gastar 200 euros, per canviar, quasi que la canvio, no? I mira...
Sí, això és un tema... bueno, ara entraríem en una altra derivació, que és el tema de la denominada obsolescència programada, no?, dels electrodomèstics. Els meus pares van tenir un televisor, i això és real, A més, un televisor, clar, evidentment, llavors no hi havia televisió digital, amb 50 canals, és a dir, hi havia un canal únic, no? Però els meus pares van tenir un televisor, un Filco, concretament un Filco, que els va durar 32 anys.
Imagina't. Sí.
I es veia de fàbula, Bueno, es veia de fàbula tenint en compte com es veia abans la tele, clar, evidentment.
Sí.
Avui dia això és absolutament impensable.
Va, que no ens desviem gaire del tema. Has parlat de la tele que va funcionar amb electricitat, com a mínim de moment. Escolta, està baixant en picat l'electricitat, perquè... com s'explica això? Fa uns mesos 400 euros el quilowatt hora i ara 11 euros? Què està passant?
Bueno, a veure, clar, tu ara estàs comparant dos fotos. És a dir, estàs comparant una foto d'un preu rècord amb una altra foto també d'un preu rècord.
I la mitjana?
Bueno, aquí està. És a dir, a veure, això està molt vinculat amb el tema dels combustibles i el tema de l'energia en general. És a dir, els combustibles, per exemple, el preu està baixant. Ja saps que els combustibles es negocien a futur. És a dir, la benzina que tu estàs posant avui al cotxe és un petroli que es va comprar fa 2 o 3 mesos a futurs. I llavors, en funció d'unes expectatives, el preu és un o és un altre. És a dir, quan tu mires amb una cotització de petroli, entres a internet i mires cotització del petroli Brent avui. Clar, aquest petroli, dius, hòstia, qui car, o ostres, que baix. No és la benzina que tu posaràs demà. Llavors, el petroli està baixant. Ara sembla que està pujant una altra vegada, però bueno, fins ara estava baixant. Per què? Perquè les expectatives de consum anaven a la baixa. Amb l'electricitat una mica passa el mateix. És a dir, si ara ha hagut uns dies, parlo d'Espanya, ha hagut uns dies que ha fet molt de vent i està plovent. Aquí no, a Barcelona no plou, però a altres puestos plou. Llavors, s'està produint més electricitat eòlica i més electricitat hidroelèctrica, que és moltíssim més barata que l'electricitat produïda amb gas. Amb la qual cosa, això, clar, com és el preu marginalista per fer el còmput del quilowatt, avui tenim un preu baix de l'electricitat. Això no implica que demà torni a pujar un 40%, eh?
No, gràcies per avisar-nos, eh?
Sí.
Seguim amb aquell calaixet sempre. Sí. I a més, amb la setmana que hem tingut de vent esbojarrat, déu-n'hi-do també com han anat les eòliques, no? Parlem de la inflació, que abans en parlaves quan dèiem que si tenim els diners en un compte només allà posats acabem perdent diners per la inflació. Hem tancat l'IPC del desembre final amb un 5,7%. Vaja, que baixen l'habitatge i els combustibles, ha pujat l'alimentació, el vestit, el calçat, l'alcohol, el tabac... Fes-me una mica un resum de totes aquestes xifres.
Sí, a veure, el tema de la inflació, això els polítics saben molt, ens estan donant la dada bona, la dada maca, la dada agradable, que és que la inflació general ha baixat. Però no ens estan dient que la inflació subjacent ha pujat fins al 7%. És a dir, és una inflació, un nivell absolutament brutal. La inflació general és tot. I la inflació subjacent és aquest tot menys energia i menys aliments no elaborats. És a dir, aliments a granel, frescos, etcètera. No? Llavors, això què significa? Això significa que abans ho hem parlat, com el preu de l'electricitat i dels combustibles ha baixat, la inflació ha baixat, perquè té un component. Per això hi ha gent que diu que l'IPC no està ben conceptualitzat, perquè l'energia té molt de pes, és a dir, la fa pujar molt quan puja i la fa baixar molt quan baixa. Ens tenim de fixar, sobretot ara, a la subjacent, que és tota la resta. És a dir, el preu del que no és energia i el que no és aliments no elaborats ha pujat. Ha pujat el preu de les escoles, ha pujat el preu de les portes, ha pujat el preu de la roba, ha pujat el preu dels peatges, ha pujat, etcètera. No? És a dir, i això el que ens diu, el que marca la inflació subjacent és la tendència que tindran els preus, i aquí és l'important, en els propers 6 mesos, aproximadament. És a dir, què ens diu la dada de que la inflació subjacent ha pujat 6 dècimes, si no recordo malament, del novembre al desembre? Que els preus continuaran pujant.
Okay.
Els preus, cuidado, no dic la inflació general, aquesta no ho sé perquè depèn molt de l'energia, és a dir, si demà, per exemple, l'OPEP diu que talla 3 milions de barrils de producció, tornarà a disparar-se el petroli, i si diu que puja la producció 1 milió, tornarà a baixar. Em refereixo al que és l'alimentació, medicaments, és a dir, el dia a dia, els mitjons que compres, vull dir, el dia a dia. És a dir, això, els propers mesos continuaran pujant els preus. Que, de fet, aquests senyors i senyores que estan reunits a Davos aquests dies, és una de les seves preocupacions.
Sí, fins al 20 de gener van estar reunits.
Sí.
Deixa'm acabar amb un tuit que et vaig llegir fa molt, molt poquet. Deies, el lideratge basat en les crisis i les rivalitats geopolítiques podria generar aflicció social a un nivell sense precedents a mesura que desapareixen les inversions en salut, educació i desenvolupament econòmic i es deteriora encara més la cohesió social. Aflicció social a un nivell sense precedents, dius, eh?
Sí, però, a veure, jo no... És a dir, jo no ho dic, això. És a dir, una altra cosa és que ho pensi, que sí que ho penso. Però jo, aquí, el que vaig fer en aquest tuit va ser un còpia i pega d'un paràgraf d'un document que es diu Global Risk 2023, que cada any es publica uns dies abans de la reunió de Davos. És un informe realment molt dur, que parla, entre altres coses, que un dels problemes més greus que tindrà la humanitat és una cosa que es diu increment del cost de vida. És a dir, no hi ha epidèmies, Covid i coses d'aquestes, sinó coses tan, una cosa tan global com és el cost de la vida, el cost de viure, que això pensa que bueno, aquest organisme que creixerà molt en els propers anys.
Doncs ens quedem amb aquesta última dada, com sempre, poc positiva pel que fa a l'economia. Santiago, com sempre, un plaer que ens deixis amb l'ai al cor, si és que es pot dir així. Una abraçada molt forta, fins a la propera.
Gràcies, d'acord, bona nit.
Adéu, bona nit. I digue'ls que piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chilin. Posant el cul a terra i el cubat en equilibri.
Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no es mola el jaleo. Baby, no es mola el jaleo. Al Consorci Localred acompanyem els ajuntaments en la transformació digital dels seus pobles i ciutats. Són 25 anys al servei del món local. Benvinguts,
passeu.
Revolucionats, amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
A casa meva és casa vostra, si és que hi ha...
Si és que hi ha cases d'algú. Bona nit, revolucionats, com esteu?
Bona nit.
Bé. Jo tenia moltes ganes de fer aquesta secció que m'han dit que és mítica, que té molts adjectius positius sempre al davant de tot, perquè m'han dit bàsicament que és gent gran explicant coses de joves. És això?
És totalment això. De fet, sempre tenim el Ricard, no?, que ens dona aquesta visió del gran, del senyor molt gran, i jo poso aquest color més jove. És un tema generacional.
Pinetti, quin gran fake que estàs fet, Pinetti! Bueno. No com d'altres, per això, no com d'altres.
Què vols dir?
Doncs mira, una vegada més, en aquest programa parlarem de la societat Ibai i Piqué.
Que no són fakes.
Que no són fakes, evidentment, no. I que no paran d'oferir-nos grans muntatges de circ.
Sona una mica despectiu, això de circ. A mi m'ho sembla.
No. Aviam, el circ il·lustra perfectament el que és el nou producte d'aquest parell, no?, que és la Kings League. És un producte que combina futbol i entreteniment, i per això ho hem volgut comparar amb el circ. Al final es tracta d'una lliga de futbol 7 amateur que no té cap mena de por ni complexa amb el que és la lliga professional. Un fet que es demostra, sobretot, amb les grans audiències que han aconseguit en 3 jornades.
Jo he llegit molts pronòstics que deien que la Kings League ja era un producte mort, si el volien comprar amb la Lliga, sobretot, i alguns deien coses com, per exemple, no funcionarà quan es juguin grans partits de la Lliga, o, estic citant, quan hi hagi competicions professionals que hauran d'audiència.
Ai, els pronòstics. Després parlarem de xifres, que davant s'ho seran brutals, i ho posarem en context, però abans expliquem què és la Lliga, amb una mica més de profunditat, per dir-ho així. Mira, és una Lliga regular, de 12 equips, retransmesa en directe a través de Twitch, on els presidents dels diferents conjunts, equips, són coneguts streamers com DJ Mario, com a gran Gerard Romero, com evidentment Ibai, o, per exemple, exfutbolistes com Iker Casillas o el Kun Agüero.
No sé si el Ramon va fotre el gol o no, però el gol d'aquests dos està clar donant un primer valor afegit amb tot el que és la normativa, les regles i la posada en escena. Al final estem parlant de que cada equip té 10 jugadors escollits mitjançant un procés de selecció on s'apunten milers de futbolistes o d'aficionats al futbol. Per tant, qualsevol de nosaltres des de les xarxes podia formar part d'aquest megacàsting de jugadors. Els altres dos jugadors, a més, són convidats pels presidents dels clubs, que després en parlarem. L'únic requisit és que no siguin jugadors federats en l'actualitat, però podem trobar noms tan potents com Tamudazo, Sergio García, Joan Capdevila o el Kun Agüero.
A mi em fa molta gràcia veure el Kun Agüero allà, perquè fa uns comentaris molt divertits. O sigui, que és una lliga de futbol 7 virtual, no, per
no,
entendre's.
No, 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 no. És un esdeveniment presencial que es juga en un pavelló situat en el port de Barcelona, concretament a la zona franca. Això sí, retransmès en directe pel seu canal Twitch propi, amb partits de 40 minuts, o sigui, buscant al màxim el temps de streaming que vol Amazon. I, òbviament, aprofitant després hores i hores de debats i de postjornada. Però això no és el més important.
Doncs més gols d'Ibai i Piqué, que tenen molt clar que qui està al centre és l'usuari i, per tant, la innovació de posar l'audiència o la comunitat al centre de qualsevol estratègia que dissenyen, doncs és l'adequada. Al final, ja no només pots prendre decisions tan importants com el mateix funcionament de la Kings League, sinó que en formes part, ja sigui a nivell de jugador, a nivell d'espectador actiu, i canviant normativa de la pròpia dinàmica del joc, que això és molt important i és un fet totalment inaudit. Imagineu-vos que seria això la Lliga Santander, no?
Però jo que sóc molt british i amant de les regles, això no pot acabar sent una anarquia sense llei, sense normes? Funciona, això?
Con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no, ¿eh?
Res de becaris, t'asseguro. Són autèntics mestres. Entenen perfectament que quan donen el poder a la gent, a la comunitat, a l'audiència, aquesta s'organitza perfectament. És un cas meravellós de cocreació i de participació. Per exemple, els àrbits van tots microfonats i, per tant, la gent pot escoltar tot el que diuen i això permet que la comunitat, concepte clau, opini de normes i decisions.
Ben pensat.
Ara anem a fer una cosa. Mira, Adam, imaginem que la Lliga Santander fes una enquesta a Twitter cada vegada que volgués implementar o revisar la norma. T'ho dic ara, això no passarà mai. Per això l'èxit de la Lliga, de la Kings League, perquè la gent sent que forma part d'una comunitat. No ets només un espectador passiu, formes part de la Lliga.
Sí, i sobretot un concepte que hem parlat moltes vegades, que és la gamificació, no? El poder gamificar l'audiovisual, el poder donar la força a la comunitat perquè no només sigui un espectador o un espectacle per la vista, sinó que sigui també una forma immersiva de formar part d'aquest espectacle, que al final t'acaba donant pràcticament un estatus de jugador, encara que sigui des de casa, des de la butaca de casa.
Clar, tens una relació totalment diferent amb el que estàs fent, no? Amb el que estàs veient. Aleshores, traduïm tot això en xifres, perquè al final el capdavall és el que és més important. Això té audiència i funciona com a negoci?
No, t'asseguro que no és vermella. Només amb 3 jornades els números són brutals. La primera jornada va ser una bomba. Una mitjana de 450.000 espectadors acumulant més de 800.000 dispositius de mitjana. Uau! Més, el partit estrella, diguéssim, els Saimans contra Porcins, Porcins és l'equip d'Ibai, va tenir una punta de 780.000 espectadors. Atenció! 100.000 més que el Barça espanyol, que es va jugar el mateix dia. Amb espectadors absoluts, la King League seria el tercer partit amb més audiència de la 15a jornada si ho comparem amb les audiències de la Lliga Santander. Uau! Per sobre, només hi ha el Barça espanyol i el Valladolid Real Madrid, a Movistar o a DAZN.
Ja, però si comparem amb les audiències de les televisions convencionals en obert, ja no s'aguanta tant la comparativa.
Ben vist, i sempre hem de contextualitzar, i més si parlem de sobretot de l'abast, el que això pot arribar, o sigui, l'abast potencial que té, no? Si ho comparem amb les generalistes, la seva quota col·locaria el primer partit de la Kings League com el cinquè contingut més vist a Espanya en el seu prime time, per sobre de programes com, per exemple, que són en obert, recordo, com, per exemple, First Dates, amb 178.000, o el Quarto Milenio, amb 623.000. I, òbviament, amb unes xifres de producció que no tenen res a veure. Per tant, això és una reflexió important, però jo crec que sempre hem de contextualitzar amb el que hem dit abans, no? Amb el potencial que té. No oblidem que la Kings League, al final, és un fenomen que pot ser mundial, i, en canvi, el que hem parlat de First Age, Quarto Milenio, són fenòmens locals. Per tant, no sé si és molt extrapolable, val? Són canals oberts versus canals tancats, ja no només per persones geogràfiques, sinó només canals de pagament versus televisió oberta.
Sí, però, escolta, hem parat abans de la primera jornada. i que molts podien dir això de l'efecte llançament, no? Doncs no. A les següents jornades tenen més de 945.000 espectadors, amb mitjanes de 600 i 700.000 espectadors per partit, i un pic d'1.300.000, impressionant, quan es va desvetllar el jugador número 12 de la CUNY Sport, que era, en aquest cas, era el Kun Agüero.
Perquè és el millor.
Era el millor, evidentment. Evidentment, evidentment.
A la gente, la premsa, tratarme bien. No me pongáis titulares, que no son.
Bueno, va, d'acord. Bons números, tot això és veritat, però, per exemple, diumenge passat la final de la Supercopa entre el Real Madrid i el Barça va ser el contingut no informatiu més vist del dia, amb 1.824.000 espectadors i 2.890.000 contactes, encara que estiguem parlant d'una plataforma d'emissió de pagament, no hem obert, de pagament.
Sí, sí, això
és
així.
Advocat del diable.
I per això dèiem que... No, jo sempre he sigut bastant contrari, i bastant... Sobretot amb el tema de Twitch i amb les xifres de Twitch, no? Perquè no dimensionem això, el món al que està apuntant, no? Però mirem una cosa, també, i per acabar de posar això en context, per exemple, aquesta final es va emetre en obert a Estats Units... Mm-hmm. I no tenim dades. A més, es va emetre a Estats Units amb un molt bon horari. Per tant, aquí hauríem de sumar les audiències que va tenir a tot el món. I, evidentment, no les tenim. Però això no treu que estem davant d'un concepte de negoci que clarament anirà a l'alça. I que, com diu el mateix Ibai, no busca ser un substitut absolutament de res. De fet, ahir... aquesta setmana, ha saltat la notícia que el Piqué ja ha demanat al camp del Barça per fer la final de la Kings League. I no tingueu cap dubte que això passarà, serà així, i a més, ompliran amb un llenazo, però històric. No en tingueu cap
pronòstic,
dubte.
Pronòstic, t'estàs mullant molt ara, eh?
No en tinc... Si ho aconsegueix, que jo crec que està en el Piqué darrere... Sí. Ho aconseguirà. El benefici serà econòmic, serà per tots brutal. Mm. A més, coincideix amb una setmana que no està ocupat el camp del Barça. No dubteu, compliran. Que ningú dubti.
Paraula de Pinetti.
Escolta, estem... senyor.
Exactament. Això és un gran negoci, més enllà de les audiències. No només els diners que ingressen directament a través de les plataformes, sinó que, a més, cal sumar les marques, que això és un factor d'èxit. De moment, el partner principal és Infojobs, però tenim partners com Stadium, Partner, Cupra, tenim Spotify, tenim Adidas, Xiaomi, Imagine, etcètera, etcètera. Hi ha atracció de marques perquè hi ha audiència.
De fet, aquesta secció, Ricard, una vegada més serveix perquè no vingui Ibai i Piqué al programa, però sí, per resumir una mica, dir que la Kings League, sense sumar-hi els canals d'Ibai, etcètera, etcètera, ja és el primer canal a nivell mundial a Twitch. I, per tant, això només pot fer una cosa, que és anar més amunt del que està.
Brutal.
A la gente, la premsa... Tratarme bien, no me pongáis titulares que no son, ¿vale?
No ho farem. Sembla que els hem tractat força bé. Els revolucionats comencen l'any fort, a veure quants titulars més ens genera aquest any per seguir revolucionant la nostra audiència. Gràcies, perquè hem après molt sobre la Kings League, sobretot que no la menystinguem, sobretot això, perquè hi ha un negoci important.
Brutal.
I molt ben pensat al darrere. Moltíssimes gràcies.
Adiós. A tu.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Emprenedoria quilòmetre zero.
Començàvem el programa parlant amb el Xavier Marcet sobre com podem gestionar el futur i l'acabarem posant també la vista en els pròxims anys. Com es pot potenciar el talent digital de les persones i de les empreses perquè s'adaptin bé a tot el que està arribant? En parlarem ara mateix, en aquesta última part del programa. Fèlix Ortega, director general de Barcelona Activa, com estàs?
Hola, què tal?
Molt bona nit, benvingut. Escolta, els últims anys a Barcelona Activa heu format 60.000 persones, que es diu aviat, eh? En l'àmbit digital, per tant, s'ha fet molta feina, no? Suposo que això continuarà així, eh?
Sí, de fet, a veure, nosaltres creiem molt en tot el que és la formació contínua, continuada, i en l'àmbit de la digitalització, per tant, el talent digital que en diem, l'actualització ha de ser contínua.
Perquè si no, perds el tren rapidíssimament.
Perds el tren rapidíssim. Tant és així, et faig un matís, has parlat de 60.000 persones, 66, de fet, és una dada que vam donar el mes d'octubre, quan vam fer un balanç de la formació de 4 anys. En 2 mesos més estem ja a final d'any sobre els 70.000.
70.000, per tant, porteu un ritme ràpid.
El ritme és molt ràpid.
Què és això del Barcelona Green Deal?
Barcelona Green Deal és tota l'estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat per aquesta dècada i que, entre d'altres, doncs, està basada en 3 eixos, competitivitat, equitat, sostenibilitat, i un d'ells passa, evidentment, no?, per tot el que és el potenciar, crear les condicions per generar ocupació de qualitat, i, entre d'altres, passa per potenciar molt tots els àmbits vinculats a la digitalització.
Posa'ns alguns exemples concrets d'iniciatives que hagin contribuït a millorar el talent digital de la ciutat.
Doncs mira, per exemple, des de fa uns anys ha contribuït molt també al que és el projecte STEAM Barcelona. De fet, impulsem el projecte per fomentar vocacions científiques tecnològiques.
Això de STEAM és Science, Technology, Art, no?
Sí, exacte. L'A és d'Arts i la T de Tecnologia, Matemàtiques.
Sí,
llavors, bàsicament, és una feina molt coral, amb moltes entitats públiques i privades de la ciutat també. Entre d'altres, doncs, aquests anys han passat per aquest tipus de programes uns 25.000 alumnes, primària, secundària, i el que fem és sobretot doncs, orientar-los, donar-los la possibilitat també de que vagin doncs, a veure aquests espais també emblemàtics de digitalització, des de les universitats fins al Barcelona Supercomputing Center i molts programes vinculats a formació i programació.
I això és a la xarxa d'antenes STEAM, què és, per exemple?
No, és la xarxa d'antenes Cibernarium.
Cibernarium.
Cibernarium és el nostre espai que des de fa 20 anys serveix per formar digitalment a la ciutadania.
I està Cibernarium, eh?
Jo també, he estat usuari del Cibernarium. Jo també. I el que hem fet és una extensió, tenim Cibernarium propi al Mediatic, per tant, el 22@, ahir l'any passat també vam obrir una a Nou Barris, però tenim una xarxa d'antenes Cibernarium a biblioteques de Barcelona, essencialment. Hi ha un parell de centres d'ateneus de fabricació. Llavors, aquí el que fas és molta formació també al conjunt de la ciutadania, molta gent també doncs, que no està tant buscant competències professionals, sinó que al final han de ser usuaris i usuàries de propis serveis digitals. Hi ha molta gent també doncs, a major de 50 i pico anys que s'està formant, etc. Ens permet arribar i capilaritzar molt més aquesta formació a tota la ciutat.
Clar, perquè un dels temes és que hi ha molta gent que no hi té accés, i hi ha una bretxa digital important encara ara, que la pateix qui? La gent gran? Però no només.
No només. Hi ha gent jove també que té bretxa digital, és a dir, encara hi ha gent que més enllà d'utilitzar el telèfon mòbil, certs serveis que podíem considerar doncs, potser doncs, més habituals amb els que de treball, que no els utilitzen tampoc. O quan has d'entrar doncs, a cercar, a buscar elements, notícies, informació, fins i tot a comprar per internet, hi ha gent que té dificultats. Nosaltres sempre treballem molt amb clau de 3 bretxes, no? La bretxa digital, la bretxa territorial i la bretxa de gènere. Totes també en clau digital. Són 3 àmbits, diguéssim, en els que, en el fons, la digitalització és essencial també per poder equiparar condicions i donar possibilitats.
I quin tipus de formació hi oferiu, per exemple? I a quin tipus de professionals estan adreçats?
Hi ha de tot tipus. El nostre tipus de formació que oferim té 3 nivells. Una més bàsica, al final, pues, treballar amb internet com a usuari de certs serveis o certes eines bàsiques. La que és mitjana i la que és avançada. La mitjana també serveix per donar moltes eines i a professionals, per exemple, des d'eines de màrqueting per al comerç, fins a com treballar doncs, a crear pàgines web, coses més o menys que podien ser complicades però que avui en dia no ho són.
No són tant.
Les eines són fàcils i que bàsicament tothom les necessita. I després una formació més avançada, que la fem a través de l'escola IT Academy, per tant del nostre projecte IT Academy, que el que estem és formant programadors i programadores, full stack o front-end developers que en diuen, programadors de primera, darrere, analistes de dades i ara molt també amb ciberseguretat. Són elements, perfils molt requerits per tot tipus d'empreses i que són els que tindran més recorregut.
D'aquí molt poc, el 31 de gener i fins al 3, hi ha la Fira ICE Barcelona, que és una fira tecnològica, i vosaltres hi sou també.
Sí, bueno, com a ajuntament i com a ciutat, diguéssim, s'ha fet una aposta important també per contribuir a l'arrelament d'aquest esdeveniment aquí. Quan arriba un esdeveniment com l'ICE o com d'aquí un mes més a la Mobile, el Mobile World Congress, que volem és que això et deixi llegat a la ciutat i que, per tant, que contribueixi també a crear empresa, emprenedoria, a que tot aquest talent que tenim a la ciutat o que estem formant, talent digital o tecnològic, tingui també oportunitats i, per tant, lògicament, com a ciutat i com a servei públic, ens hi volem sempre doncs, a involucrar al màxim.
Com està Barcelona ara mateix amb el mapa tecnològic i d'innovació al món,
Estem ben posicionats en general, mires els diversos rànquings, però en termes d'innovació, de tecnologia, de hub de startups, estem entre els 3-5 primers d'Europa. A nivell mundial, fins i tot a nivell científic i de més, estaríem sempre doncs, entre el 15 i el 20è, més o menys. Per tant, la posició és molt bona, però en aquests moments jo sempre dic que cada cop més totes les ciutats, tots els hubs, són digitals, són tecnològics, són start-uperos, comencen a pensar molt més en la ciència. Per tant, sempre has de fer un salt d'escala, aprofitant els actius que tens, per no dormir-te. Estem bé, però això va molt ràpid.
És justament el que dèiem al principi. És que si perds pas, al final, pum, 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 no? I què falta per atraure més talent innovador a la ciutat?
Tenim actius molt bons, des del que és la pròpia ciutat, la qualitat de vida, empreses que estan aterrant aquí amb els seus hubs d'innovació. Què falta? Doncs hi ha molta inversió, també. Per tant, què és el que falta? Creiem que, en general, primer és un posicionament de... i estem en allò, anar simplificant tot el que és la legislació per atraure aquest talent. Es va aprovar la llei de startups al Parlament espanyol a finals del 22. Mm-hmm. Per tant, els elements, diguéssim, legals han d'anar millorant, però estamos en ello. Després, el que són les condicions que s'ofereixen a Barcelona a nivell de competitivitat d'ecosistema són molt bons, però també, com deia, moltes ciutats estan competint en aquests moments per tot el tema del talent digital i, per tant, el que necessitem en el fons és seguir apostant per la formació contínua i per l'atracció d'empreses, generar oportunitats perquè aquest talent es pugui desenvolupar i tingui recorregut aquí, que no hagin de marxar fora.
I una de les eines per fer-ho les trobeu totes a Barcelona Activa. I, escolta, moltíssimes gràcies per haver vingut, per totes aquestes xifres que van canviar a més radicalment, de 60 a 70 mil en pràcticament en menys de 2 mesos, i que vagi molt bé la Fira ICE, també.
Sí, molt bé, moltes gràcies.
Félix Ortega, director general de Barcelona Activa, gràcies.
Quan has estat a l'espai, aprecies com de petita i fràgil és la Terra. Valentina Tereshkova. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Ja sabeu com Solideo estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Doncs acabem programa i ho fem amb una frase que no sé de qui és, però que val molt la pena. La vida és com les postes de sol. Si esperes massa, te la perds. Una mica el que estàvem parlant ara mateix, també. O sigui que res d'esperar, cal viure i aprofitar el que arribi. Tenir una setmana per aprofitar-la al màxim, perquè ens retrobem el pròxim cap de setmana. Recordeu que ens podeu sentir dissabtes a l'API a la web i els diumenges a l'antena a les 10 del vespre. Ah, i fixeu-vos que en 2 programes que hem fet aquesta setmana hem aconseguit que no sonés en cap moment la cançó de la Shakira i la Piqué, que, escolta, té cert mèrit, també. Gràcies, oients, fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé. The silence.